Britja i 12 es Mercadal. És tot, tornem amb més notícies del punt de les 12. Ara comença Balears Paciència.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Balears Paciència, a IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
El primer avió impulsat completament per energia solar, el Solar Impulse 2, es va enlairar aquest passat dilluns des d'Abu Dhabi per iniciar un viatge de 5 mesos durant els quals farà la volta al món. La nau pesa el mateix que un automòbil familiar, és a dir, uns 2.300 quilos i té la mateixa envergadura que les aeronaus de passatgers més grans. Es preveu que en el seu viatge cobrirà 35.000 quilòmetres que repartiran en 25 dies de vol amb velocitats d'entre 50 i 100 quilòmetres per hora. No és el primer avió que vola amb energia solar, però és el primer que pot creuar oceans i continents. La volta al món es farà en 12 etapes i és la culminació de 12 anys d'investigació de dos pilots, Borsbergs i Picard, que a més dels èxits científics busquen transmetre també un missatge polític. Perquè els pilots han dit que amb aquesta missió es proposen contribuir a la lluita contra l'escalfament global mitjançant la promoció de les noves tecnologies verdes. Doncs què voleu que us digui? Això em sembla una magnífica iniciativa, i més quan la idea de voler volar amb energia solar havia estat ridiculitzada inicialment per la indústria de l'aviació. Un dels pilots, Picard, és descendent d'una dinastia de científics i aventurers suïssos i ja va completar la primera volta al món en globus l'any 1999. Nosaltres avui, com cada dissabte, completarem un viatge científic de 3 hores, des d'ara fins a les 14 hores. I el sol serà justament un dels temes principals del nostre programa, perquè no sé si sabeu que el proper divendres, dia 20, no només serà l'equinoxi de la primavera, sinó que es produirà un eclipsi total de sol, eclipsi que a Mallorca serà parcial, amb una afectació del 60%. Ens ho explicarà tots els detalls en Lluc Mas, professor de didàctica de l'astronomia i director del Mallorca Planetarium Space Center. Però aquest no serà l'únic eclipsi que tindrem avui al nostre programa. A la segona hora ens visiten alumnes de tercer d'ESO de l'IES, Josep Sureda i Blanes de Palma, amb els que xerrarem d'un projecte sobre el microbioma bucal. L'eclipse sí que serà total, total, amb el luxe de col·laboradors amb els que comptarem avui al programa, na Xerina Canyes, Elena Soto, Adrià García i Benjamí Villoslada, entre d'altres. Poseu-vos unes gafes ben apropiades perquè l'eclipse promet. I si vosaltres, els oients, també sou, llavors el programa ja sí que serà, com dir-ho, rodó, rodó, com el magnífic sol que segur que ens acompanya, però que avui no veiem, en aquest darrer dissabte de l'hivern. Benvinguts a Balears Fa Ciència. 11 i 8 minuts, ja som aquí un dissabte més, és el darrer dissabte de l'hivern, i un dissabte que el volien dedicar al mig programa, al sol, l'eclipse de sol i xerrar del sol, i va, i què passa, Víctor?
Que la veritat és que fa una mica de fred avui, eh?
I no hi ha sol.
I no hi ha sol.
No hi ha sol. Bé, no hi ha sol aquí a Palma i una bona part de Mallorca. Els nostres oients de Menorca i d'Eivissa, si tenen la sort de poder disfrutar des de darrer dissabte de l'hivern amb sol, doncs que cridin i que ens ho diguin. Per exemple, el 971-1399-00. I més formes de contacte, d'interacció amb els oients.
Vinga.
Víctor, bon dia.
Bon dia, què tal, Enric?
Avui tenim en Macià malaltó.
Avui en Macià no pot venir.
Una salutació des d'aquí. I si ens estàs escoltant, Macià, digue'ns quines formes de contacte tenim.
Vinga, el correu, com sempre, balearsfaciència@ib3radio.com i les plataformes de Facebook i Twitter. Facebook és facebook.com/balearsfaciència i Twitter @balearsfaciència.
Oi, quin lio. @balearsfaciència.
@balearsfaciència.
O si no, que posen balearsfaciència i segur que hi arriben de seguida. Doncs 3 hores, amb moltes ganes, com sempre, de compartir aquestes 3 hores amb els oients, tinguem sol o no tinguem sol, aquí, com sempre, amb molt contents, disposats a compartir, a aprendre i a gaudir, passar una bona estona, que d'això es tracta.
Així és, així és.
Víctor, no sé què ens has preparat avui, no sé quin enigma ens has preparat, té a veure amb el sol o no?
No, desafortunadament avui no.
Té a veure amb un laboratori? Ah, ja ho sé, perquè té a veure amb un laboratori. Quantes hores del dia passes de dins d'un laboratori, tu, Víctor?
Uf, ara mateix, de mitja, unes 5 hores al dia.
5 hores de dins d'un laboratori?
Així és. I tota l'estona fent feina, eh?
I la pregunta té a veure amb algú que passa de dins d'un laboratori?
Així és.
Digue'ns.
Quin desinfectant s'utilitza majoritàriament als laboratoris?
Quin desinfectant s'utilitza majoritàriament als laboratoris? Doncs, no sé, un netejador...
El més comú, per així dir-ho.
Llegiu.
No.
Tres opcions.
Tres opcions. Vinga. La primera opció, alcohol al 70%.
Segona opció.
Alcohol al 96%.
I tercera opció...
En els laboratoris no fa falta desinfectar perquè les mostres no es contaminen mai.
O sigui, sempre està tot net.
Efectivament.
Idò, què utilitzeu per desinfectar els laboratoris? Alcohol 70%, alcohol 96%, o no utilitzeu alcohol, sinó que utilitzeu llegiu. No, llegiu no, encara que no.
Tampoc, tampoc.
No, no cal res perquè les mostres no es contaminen. N'hi ha una que és vera.
Una és veritat, les altres... No tant.
I si n'hi ha una que és vera, què passa?
Que s'endurà, el guanyador guanyarà una ensaïmada per l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears.
Que avui, Víctor, no ve via correu express, com sol arribar sempre l'ensaïmada els dissabtes al matí, sinó que avui ve via, ens la porta en Pep Magraner, del gerent de l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, que serà d'aquí una estona amb naltros, compartint la tertúlia que farem amb l'espai dels bons aliments. O sigui que avui el codi ensaïmada el farem un pot diferent.
Una mica, vinga.
En tot cas, segur que tindrem una magnífica ensaïmada per un dels nostres oients que ens telefoni...
com sempre, el 971-1399-00.
O ens escrigui al balearsfaciència@ivetresradio.com. Quin desinfectant utilitza en Víctor Metió per desinfectar, per netejar els laboratoris? 70% alcohol, 96% o no cal alcohol? 971-1399-00. Onze i 13 minuts, ha arribat el moment de fer el repàs de l'actualitat a les xarxes socials, al Trending Ciència. Trending Ciència, que fem amb Natxarina Canyes, Azote Sur, que avui no tenim l'Azote aquí als estudis d'IB3 Ràdio. Ui, això ha quedat un poc estrany, tal com ho he dit, eh? Azote Sur, estàs...
Hola, bon dia.
Ets al telèfon avui.
Me dais un poco de pena, porque decís que no tenéis sol ahí, ¿no?
No, que no tenim Azote, hem dit.
Azote tampoco.
Que no tenim hora, has dit?
Oye.
Digue'm.
Ah, me oyes, vale.
Sí, perfectament, i els oients
bueno,
també.
Bueno, que aquí en Madrid hay un sol radiante.
Ah, que no tenim sol.
Eso.
No tenim sol.
Vosotros
avui...
no tenéis sol.
Sí.
Y aquí sí tenemos muchísimo sol.
Quina sort. Saps que avui és el darrer dissabte de l'hivern?
Perdona?
Que avui és el darrer dissabte de l'hivern.
Sí.
Comencem, Charina, vinga,
som-hi. Por fin es el último. Pues estoy muy bien. Bueno, a ver, os cuento. Voy a hablar de sexo, de razones para dormir desnudo, de nanopartículas para combatir el ictus y del problema social del acceso de la mujer a la ciencia.
¿Comencem amb el primer?
El primero es de agencia-sync, que bueno, es la primera agencia de noticias de científicas en español, y es pública y de acceso libre. Y dice así, los que practican más sexo son más inseguros. Dice, hablamos de escarabajos. Bueno, aclara.
No cap d'entendre la relació, però segur que ens l'explicaràs.
Ah, vale. Bueno, habla de que un equipo de investigadores liderado por la Universidad de Exeter en Reino Unido han publicado en la revista Evolution los resultados de su trabajo, que demuestran que el estatus social del escarabajo enterrador macho, que depende de la frecuencia con la que se aparean, ¿no? Que cuanto más sexo practican, parece que son más inseguros en su estatus social. Bueno, estos escarabajos enterradores o necrófagos se llaman así porque se alimentan de cadáveres, y los machos compiten entre sí por los cadáveres, que es donde las hembras depositan sus huevos. Cuando encuentran un cadáver, emiten unas sustancias para atraer a los de su misma especie, se llaman feromonas. Y bueno, aparte de atraer a las hembras, atraen también a los machos con los que compiten, y bueno, el que suele tener más tamaños es el que suele ganar y el que tiene más éxito, ¿no?
Sol pasar.
Sí, suele ocurrir en todas las especies. Y bueno, la posición social ha evolucionado en respuesta a la selección en el comportamiento de apareamiento y los resultados de este trabajo proporcionan una información valiosa en cuanto a cómo evolucionará la plasticidad del comportamiento. Y bueno, una pareja que es dominante, que posee recursos, o sea, que tiene cadáver, se establece en el cadáver y ahí crían su prole, y los que no poseen recursos pues tienen que adoptar unas tácticas reproductivas alternativas para aumentar su probabilidad de éxito. Entonces las hembras buscan poner los huevos cerca de un cadáver, aunque no lo tengan, pues los ponen cerca, y los machos adoptan una táctica que se llama satélite y se dedican a copular como a escondidas. Con
la táctica satélite.
Satélite.
¿Qué eso vol dir?
Pues esto es, yo qué sé, que van ahí como, van recorriendo todo y hembra que pillan, hembra que aquí te pillo. Sí. Y bueno, así funciona esto.
Aquests escarabats se la saben totes. Uh-huh. És un tuit de agencia-sync. S-I-N-C.
Sí.
Que és una agència de divulgació de notícies científiques.
Muy buena, sí.
Molt recomanable. Anem amb el segon tuit.
El segundo es de Ciencia Explora. Y bueno, este es un canal de divulgación científica del grupo este de Antena 3. Y el tuit dice así, pijamas fuera. Dice, ¿por qué es bueno dormir desnudo? Y bueno, habla de la investigación de la Universidad del Sur de Australia, que han concluido que a muchas personas les cuesta conciliar el sueño porque tardan mucho en regular su temperatura interna.
I això té a veure amb la quantitat de roba que portes posada per dormir.
¿Cómo? Perdón. La cantidad de...
De roba.
Ah, de ropa, claro. Entonces, parece ser que el dormir desnudo ayuda a que tú regules mejor, a que ventiles mejor tu temperatura, porque el organismo necesita enfriarse para dormir, ¿no? Y bueno, habla de que la refrigeración es un efecto positivo también en el envejecimiento, ya que a una temperatura moderada pues aumentamos la liberación de melatonina, que es una hormona que regula nuestro ciclo de sueño-vigilia, que es antioxidante, ayuda a la regeneración y reparación de células del tejido, de la piel y del pelo, que los hace más sanos. Y que, bueno, la temperatura y la calidad del sueño también influyen en el peso. Que en un ambiente fresco el organismo quema más calorías para mantener el equilibrio térmico, y que tras una mala noche estamos más cansados y segregamos más cortisol, que es la hormona del estrés, que además aumenta el apetito, pero el apetito además de alimentos grasos, que es lo peor. y un estudio de la de investigadores de Estados Unidos han relacionado la temperatura a la que se duerme con la diabetes. Han comprobado que a 19 grados centígrados necesitamos menos dosis de insulina para regular el azúcar en sangre y que producimos el doble de tejido adiposo marrón, que es una reserva de grasa para producir calor y que hace que quememos calorías rápidamente, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, también parece que otro beneficio de dormir desnudo es afecta a la salud sexual, ¿no? Que las hembras, la vagina, al tener más ventilación, no proliferan los hongos y las bacterias nocivas, y los machos aumenta la fertilidad y la calidad del esperma al mantener los testículos a una temperatura más fresca.
És a dir, que hi ha tota una explicació científica darrere d'aquest tuit, que aquest tuit en realitat... han posat un titular així, és un poc cridaner, un poc...
Sí, el titular és...
Un poc espectacular.
Sí.
Ciència explora, ciència explora.
Sí.
Anem amb el tercer, Charina.
Vale, el tercero és de... Carlitos-Darwin. Y este, bueno, es muy gracioso porque en su bio dice: soy Dios, me inventé mi teoría para que la gente creyese que no existo y dejase de pedirme cosas. Salgo de copas por Malasañas, jubilado en Benalmádena, Ciencia, Madrid, España. Bueno, no sé, es un personaje. Y dice así el tuit.
Es un personaje que te...
Hace gracia.
Está influenciado por Charles Darwin, parece.
Sí, sí. Mm. Bueno, y, bueno, publica muchas cosas de ciencia, ¿no? Sí.
Nanopartículas.
Y dice así, nanopartículas dulces para combatir infartos cerebrales. Y es que habla de que una publicación en la revista Experimental Neurology dice que investigadores alemanes y suizos del Instituto Max Planck de Alemania han comprobado en ratones que las gliconanopartículas, que es, bueno, es una combinación de glucosamina y fulerenos, ayudan a disminuir la inflamación y el daño celular que se produce tras un ictus o accidente cardiovascular. Y bueno, la glucosamina es un tipo de azúcar, son unos aminoácidos muy comunes en el tratamiento de artritis y artrosis y que sirven para atenuar la inflamación. Y por otro lado, los fulerenos son nanopartículas que tienen estructuras huecas formadas por muchos átomos de carbono que captan bien los radicales químicos y que les hacen actuar como agentes neuroprotectores. Y bueno, que las gliconanopartículas son materiales potencialmente eficaces para tratar infartos cerebrales también en humanos, pero que, bueno, hay que ser cautos porque aún no lo han demostrado, ¿no?
Jo no sé si Charles Darwin, que no Carlitos Darwin, estaria molt d'acord en totes aquestes teories, però com que no li podem demanar...
Ya, claro, ya no está aquí para dar su opinión.
Arroba Carlitos Guiobais Darwin.
Uh-huh.
¿Y has de re?
Y el último es de Satélite Guayana, que es un microblogging de ciencia y tecnología.
Me parece que de aquest ya no había xerrat algún otro...
No, no me suena. No.
Satélite Guayana amb
Sí, con Y. Y dice así, el acceso de la mujer a la ciencia es un problema social. Bueno, sabes que el domingo día 8 fue el Día Internacional de la Mujer.
De la dona trabajadora.
Pero de trabajadora, yo es que lo de trabajadora me lo voy a reservar porque creo que trabajadoras somos todas. Entonces voy a decir Día Internacional de la Mujer, ¿vale?
Eso va a ser faz... buen días.
Eso. Y bueno, habla de que Silvia Torres, que es una astrónoma mexicana apasionada por la composición química de las nebulosas, actualmente es la presidenta de la Unión Astronómica Internacional y que es pionera en su campo, demostró con méritos propios su trabajo y su valía, pero para ello tuvo que pelear para hacerse respetar como científica. Y bueno, prepara cómo reestructurar y adaptar los tiempos a la Unión Astronómica Internacional y además se está dedicando a analizar los obstáculos que frenan la entrada de mujeres en empleos como científicos y puestos de responsabilidad. Ella dice que, bueno, ella y muchas, todas decimos que la mujer tiene ahí más capacidades, talento, intereses, inteligencia que el hombre y que las diferencias en realidad son sociales, por lo que la familia, el esposo y la sociedad espera de nosotros.
Bé, Charina, això, a més de moltes dones, molts homes també ho diem, eh?
Que, perdona?
Que quedi constància, que també ho diem els homes.
Pues también, ah, sí. Vale. Y bueno, que dice que es muy difícil eliminar y subsanar esto, que es un fenómeno mundial, sobre todo en las ciencias más duras, en las ingenierías, y que es difícil aceptar el compromiso de la mujer con la ciencia, que porque es que el horario no es un horario normal que tienen las científicas, ¿no? Y bueno, hay muchos pequeños obstáculos que a la larga dificultan alcanzar el mismo resultado que los hombres. Esto que conste en acta.
Constin en acte aquests quatre tuits que ens ha fet avui na Charina Canyes, Azote Sur, segueix en forma des de Madrid. Alguna visita científica, alguna proposta cultural o al llarg del cap de setmana, Xarina?
Pues no tengo tiempo para nada. Vengo a ver a mi madre, que tiene Alzheimer, y bueno, vengo a implicarme a tope, ¿no?, el fin de semana. No, no tengo tiempo para nada.
Doncs,
a vosotros.
Xarina, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
A vosotros, igualmente. Hasta luego.
Balears Paciència, a IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Ya puedes consultar la página web internetseguraib.net, dirigida a niños, jóvenes, padres, madres y profesionales, para navegar por internet con criterios de seguridad. Encontrarás recomendaciones, guías, vídeos, charlas y diferentes recursos de ayuda. Entra en internetseguraib.net y navega en familia. El Govern informa. Govern de les Illes Balears.
Les zones no just són marines. També n'hi ha d'argianes i sonores. Les bones cançons no només venen de l'altra banda de l'oceà. Mediterràdio, perquè per trobar talent musical no cal travessar la mar. Joan Trias et demostra que els artistes d'aquí no han d'envejar els de més enllà del Mediterràdio. Mediterràdio, dissabte a les 8:30 del vespre a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca.
Balears Paciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
Les 11:26 minuts, doncs, informats sobre el que és tendència a les xarxes a través del Twitter relacionat amb ciència. Anem a xerrar ara d'aquesta secció que tant ens agrada i que tant agrada als oients del Balears Fa Ciència, d'IB3 Ràdio, els bons aliments, aquest espai que dediquem periòdicament, setmanalment, a la informació nutricional, els aliments de temporada, les receptes i la cuina saludable. Saludem en el professor de cuina de l'IES Guillem Colom, Cases Noves de Sóller, Juan Antonio Fernández. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom, com va?
El gerent de l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, en Pep Magraner. Molt bon dia.
Molt bon dia, Enric.
Avui el codi ensaïmada, que normalment activem amb en Víctor, doncs és que sempre fem un pot de broma, Pep Magraner, t'ho hem d'explicar.
Ja ho he sentit, de la ràdio.
Ho sents per la ràdio, no?
Sempre ho sent, sempre ho sent.
Ell me fa una senyal i me fa així i me diu, codi ensaïmada. Això vol dir que l'ensaïmada acaba d'arribar express, perquè jo no sé com arriba.
Arriba, però.
Si no sé si arriba en globus, no sé si arriba amb un email.
Arriba, però no.
Amb correu express, arriba cada setmana, i cada setmana tenim molts oients disposats a concursar per endur-se aquesta ensaïmada que avui veig que ve de la pastisseria Rialfa i que l'has dut a tu mateix.
L'he portat jo mateix.
Pues té molt bona pinta. A que sí, Magdalena Barea?
Sí, té molt bona pinta, la tenc aquí davant.
Avui la nostra col·laboradora, na Magdalena, que ens mostrarà una càpsula d'aquestes, sí, relacionada avui amb...
Avui, mira, avui xerrarem de l'oli d'oliva.
De l'oli d'oliva, eh?
De l'oli d'oliva, sí. Molt nostre, també.
Sí, sí.
Sí.
Professor Juan Antonio Fernández, què t'apareix si avui xerrem un poc, ja que tenim aquí avui el cap de tots els pastissers i forners,
bueno,
de les Illes Balears, si li posem un pot de sucre? a la secció, a l'espai.
Bueno, ho intentarem perquè tenim aquí un referent i clar, segons el que diguem, igual m'ho estic a sobre.
No, que va. Segur que no.
No sé si es coneixeu entre altres.
No, mira, hem conegut aquí de fora i ja havíem començat la tertúlia, no?
Hem tingut poc temps per xerrar.
Sí.
Doncs compartiu interessos.
I tant.
Jo crec que a més, jo crec que amb el tema de la gastronomia i el tema de la cuina i el tema de la pastisseria, ràpidament és un nexe d'unió entre les persones que no ha res millor que pura parlar de cuina. Jo crec que és un tema molt interessant.
Pema Graner, per cert, l'encimada com us has dut avui? Quina encimada és?
Bueno, tenim dues encimades. Una, la de Balears fa ciència, la de sempre, la clàssica. I després, com a...
Que li hauríem de canviar el nom i li hauríem de dir encimada Balears fa ciència. No la veneu, aquesta?
Sí, jo crec que l'hauran de comercialitzar ja amb aquesta submarca, no? Però l'ensaïmada BFC, que ho dic jo, pues sí, i aquesta altra és una ensaïmada de torró amb crema.
Una ensaïmada de torró amb crema?
Com a experiència, l'ensaïmada dona molt de joc i sempre molt de farciment.
Ara mateix acabes de col·lapsar la centraleta, les línies, i en Víctor... Matí està ara preocupadíssim, no donant l'abast, agafant cridades.
Amb la cara d'alegria, eh?
Sí. Que en Víctor avui mos ha demanat que quin tipus de desinfectant... No, quina, si és un alcohol 96, ja no ho record, Víctor, què m'has dit? Alcohol 70%, alcohol 96%, o que no cal res d'alcohol als laboratoris per netejar, per desinfectar els laboratoris. Crideu al 971-139-00 i avui teniu superensaïmada extra, eh? Avui és extra l'ensaïmada que tenim aquí per valtros. Juan Antonio, som-hi.
Pues mira, avui
va de coques.
Avui va de dolç, ja que tens l'ensaïmada aquí per començar a fer sucar les papilles gustatives. Havíem pensat de xerrar una miqueta de coques, perquè jo crec que si l'ensaïmada és un producte estrell de la gastronomia balear, les coques, jo crec que és l'altre producte. I coques n'hi ha moltíssimes, coques de patata, quartos, bescuit, coca de torró, coques de Nadal, hi ha un munter de coques, i precisament ara parlaven de les coques de patata de Valldemossa, m'han d'entrar aquí. Jo crec que aquest tipus de gastronomia s'ha de cuidar i s'ha de potenciar. I què entenem per coques?
Això anava a dir, perquè jo entenc dos tipus de coques. Normalment hi ha les coques dolces i les coques salades.
Exactament. Podríem començar la classificació en dolces i salades, però avui ens centrarem en les coques dolces.
Dolces, perquè volíem de posar sucre.
Volíem de posar sucre.
En el programa,
sucre.
Avui a els bons aliments, molt de sucre, que va bé pel cervell.
Que entenem per una coca? Entenem per una coca amb una elaboració en base de farina de blat, a vegades amb altres tipus de farines, farina de maïs, i ou, el més important de la coca. Un parell de consells per fer la coca. Heu de batre molt els ous. Quan més bateu els ous, millor. I quan vos faci mal els braços, li deixa qualcú que vos ajudi i continueu batent un poc més. Penseu que en el cas, per exemple...
Però Juan Antonio, no et passis, tampoc.
Sí.
Hem de tenir força.
Ara avui en dia, si deu tenir unes màquines molt bones, unes batedores elèctriques que mos poden anar molt bé i mos ajuden una miqueta.
Però han de separar les clares i les llemes, o això és un altre tema aquí, que anaves a dir, no?
Si idea d'avui era donar-vos quatre idees i quatre consells per fer... per fer una bona coca. Com diu una magdalena, és molt més fàcil si separam els vermells dels blancs, el blanc d'ou el muntant per separat, i el vermell també l'emulsionam. A vegades amb un poquet de calor el vermell també ens ajuda a emulsionar. Que no ho separam, però va tot junt i hem d'emulsionar-ho a base de varilles i muntar. Penseu que en el cas del gató, en el cas del bescuit, no du cap tipus de llevat, i l'esponjositat li donarà el que ja hem batut. Algunes d'elles, com per exemple les coques de patata, que tenen un farciment un poc més pesat, sí que donen una miqueta de llevat, com el cas de, per exemple, de l'encimada que tenim aquí davant. Clar, en su quantitat d'ou, sense quantitat de greix que du, si no li ajudam una miqueta no mos pujaria. En plan, quasi sempre en plan llevat de pa per fer les coques, sacar mices cerevisaes, la llevadura de cervesa tota la vida, i hem de tenir en compte un parell de consells.
Paciència.
Paciència. Paciència.
Per fer una coca has de tenir molta paciència.
Sí, hem de tenir paciència.
Tot i que després, però això serà cap al final del programa, mos faràs una recepta d'una coca que, per la qual justament no cal paciència.
Exactament.
I m'ha agradat molt aquesta proposta que m'has plantejat abans de fer el programa, però bé, això serà al final.
Sí, en el final. Quan fem una coca, el més important, evidentment, és tot el que tingui tipus de llevat a la temperatura. Hem de pensar que si emplem un llevat per fer una coca de patata, hem de mantenir una temperatura adequada per llevat. Quina temperatura? Una temperatura a un 25 i 30 graus, això és la temperatura de fermentació, i sobretot la temperatura ambiental. Tampoc ha de ser molt baixa, perquè si no durant tot el procés d'elaboració és molt important que quan acabem de batre, quan acabem d'emulsionar, quan acabem de mesclar, en el cas d'espà, en el cas de les coques, és aconseguir una bona temperatura final d'amassat. Això és molt important, perquè si feu una pasta i mos queda freda, després d'aquesta acció de fermentació, ja no arranca com hauria d'arrencar.
Juan Antonio, fer una coca és tota una ciència.
No
la pot fer qualsevol. Primer has de passar un curs del professor Juan Antonio Fernández, com a mínim.
Jo crec que totes les cases...
Els teus alumnes de l'IES, de Sóller, com ho duen?
Ho duen molt bé. Sempre em diuen, Juan Antonio, compro en plaça les màquines per batre. Dic, no, a mà. Quan te sapigo de fer mà, ja empleo les màquines.
Molt bé.
Una altra cosa que hem de tenir molt en compte és el forn. Hem de tenir en compte que no és igual coure una coca que tingui un volum d'un decilitre o una coca que tingui un volum de mig decilitre o que m'oferir 500 grans. Hem de tenir en compte que més o manco dins el forn sempre ens tardarà un 15-20 minuts, amb una temperatura mitja d'uns 180 graus, i quan més gruixada sigui la coca, més temps i un poquet menys de temperatura. Quan més petita és la coca, evidentment hem de reduir el temps i augmentar la temperatura. Una cosa que és curiosa, m'han demanat moltes vegades l'explicació científica, no la sé, igual si al llarg dels programes, Enric, o el que dels convidats t'ho pot aclarir. Les coques, quan surten del forn, moltes de les recetes de cuina clàssica, tradicional, diuen que li hem de pegar un bon tutup, és a dir, treure la coca del forn i pegar-li un cot damunt la taula
tutup?
Perquè no davalli. Sobretot la coca de quarto, que emplem és la farina de maïzena.
Perquè no baixi.
Perquè no baixi. Tu l'acabes de cor i quan treu de forn, un bon cop damunt, supos que s'ha quedat un poc assustada la coca. Deu dir, no davallarem perquè si no me'n peguen una altra.
Sí.
Mentre no la tirem en terra.
Mentre també, no la tirem en
la
terra.
La poden tirar en terra també. Jo la tiro en terra.
De veres, ha hagut gent que em diu que el treu del forn i pum, la molla, sí. Pega un cop damunt la taula en terra i la coca queda allà. Evidentment, supos que ha de tenir el punt de cocció adequat perquè si mos queda coronat centres, quan se mos davallarà. Una cosa que hem de tenir en compte, a vegades mos passa que les coques, quan les acaben de coure, a damunt mos fa una crosteta. Aquesta crosteta a vegades se desmunta i queda feo. Un consell, quan agafeu la coca, si l'heu de farcir, agafeu un raedor de formatge, i li passeu per tots els costats, per llevar-li tota aquesta part més seca que sembla que ha de donar la cocció, pentura perquè té un excés de sucre, ha fet una miqueta de crosta ja cristal·litzat, i així aquesta coca mos queda preparada. En el cas hipotètic que vulguem farcir, la vulguem muntar, a vegades fas una crema de xocolata, la pones damunt i te patina damunt la boca, no queda ferrada. Pues amb un raedor la reau i li heu aquesta miqueta de crosta. La boca queda llisa, ajudam a que a l'hora de presentar també la boca mos quedi igualada per tots els costats i aconseguim una miqueta la textura perfecta, no? per fer aquesta coca.
Molt bé, anem a alguns tipus de coques. Per exemple, quan pensem en les coques... Bé, sobretot això, Pep Magraner,
sí.
Algú a dir?
Sí.
Sobre aquesta teoria que acaba de contar?
Completament d'acord.
Doncs anem a la pràctica, anem a fer una coca de patata.
Quan estàvem parlant, hem preparat aquí una miqueta de guió, sempre mos queda la meitat del guió penjat, però jo he fet una miqueta de selecció, pentures que serien les coques més clàssiques de la nostra gastronomia. Evidentment, la coca de patata, la coca de quarto, i quan pensàvem que cada quart d'hora seguida se'm anàvem cap a Can Joan de Saigo amb un gelat de vainilla, un gelat de melona, que cada quart d'hora jo crec que ja se poden llevar cosetes de per mig, perquè amb això ja ho tenim tot llest.
A un xocolate.
A un xocolate, bueno, ja
un merengue.
A un merengue, ja ho tenim
llest. Quartos embatumats.
Quartos embatumats. I després el gató, l'altra coca tradicional de Mallorca. Són tres coques que he triat una miqueta, fem així un petit repàs a les tres, perquè són un poquet diferents entre elles. La coca de patata, evidentment partint d'un puré de patata, la coca pesa un poquet més, ha de mestir llevadura i ha de mestir un temps de, una miqueta, un temps de fermentació. La coca de quarto és una coca que no du llevat, només du l'emulsió dels ous, sucre i farina de maïs, la maicena.
Fècula de patata.
Fècula, és una coca que aconseguim aquesta textura precisament perquè no du la farina normal d'un tipus de fècula. Com ho fem el quarto? Molta emulsió. La recepta de 8 ous, 400 de sucre, 400 de maicena, la coca precisament del llibre d'en Jaume de Gelats i Camullàs, i molta emulsió, molta emulsió. I l'altra coca que havíem pensat és la coca de gató. En aquest cas el que hem fet és substituir la farina per farina de fruits secs, en aquest cas farina de matla. Sabem que el gató ve de ser desvocable francès gató, que vol dir precisament això, coca, i és una de les coques molt, molt antigues que tenim aquí a Balears, la coca de gató. I ja vos recomano, perquè no he provat de substituir...
M'ha quedat sobre els quartos, m'ha quedat a mi un dubte. Quin és? Perquè a mi m'apareix molt... D'on ve l'origen d'això de la coca de quarto? Qui ho sap?
Bueno... Tot el tema de la reposteria tradicional ve de l'origen de la forneria de pa. És a dir, realment el que volíem fer quan fan una coca era donar-li una miqueta de sortir diferent en el pa. I partint d'un pa, que sempre és el mateix, tenim una farina, tenim una aigua, tenim uns ous, més o manco enriquida la recepta, i no deixa de ser una coca de patata, per exemple, no deixa de ser un pa dolç.
El senyor Magraner,
sí,
què diu?
Bueno, jo crec que ens hauríem de remuntar una mica la reposteria conventual,
sí,
quan
sí,
parlant
sí.
de coques de quarto, etc. No? Vull dir, els ous, el sucre, la matla, fixem on anem més enrere, on anem els àrabs, que són els que van aportar aquest caràcter dolç dels nostres productes, i de la coca de quarto, doncs,
a mi me feu, quan me dieu, ens hem de remuntar els romans, els àrabs, els grecs, me feu por, quan dieu això, perquè jo, ni els romans ni els àrabs tenien ràdio,
però,
o sigui que...
Però tot
si ens hem d'anar tan enrere...
Tot té un sentit, i la coca de quarto és molt important, perquè ara s'està recuperant molt, vull dir, hi ha pastisseries que l'estan fet, o ara se fan quartos amb batumats,
sí,
no?
Sí.
Però pues, no sé, hem d'anar a principis del segle XVIII i després ja en el 1900-1902 que el rei Alfons XIII va venir a Mallorca i va per a veure quartos embatumats de Can Donat, no? Sí. I sí que a partir d'aquí hi ha molta documentació i ja se parlava de quartos embatumats.
Quartos embatumats.
Sí, o quartos blancs i o quartos negres, de merengue o de xocolata negra.
Sí.
Però sí que el quarto pues, ve de bastant més enrere. Jo penso que va tenir origen en la reposteria conventual. No?
Vinga, tornem al segle XXI i érem en... i érem en el gató.
En el gató, una recomanació. Tothom fa gató i fa gató de matla. Per què no provar de fer un gató amb un altre fruit secs? Un gató de avellanes, un gató de pistachos, un gató de nous de macadamia. Vull dir, hem de investigar. Agafant la recepta normal de fruits secs, de matla, li lleveu aquesta matla i n'hi poseu una altra, o feis unes mescles. Un gató de pistatxo queda molt bo, evidentment és més car perquè han d'esclover els pistatxos, se'ls han de picar, però aconseguim un coloret, un to verd, un poquet especial i diferent. Evidentment, el seu és un gató de matla, amb aquestes matles tan bones que tenim. També és una elaboració que no du gens de farina, perdoneu, gens de llevat, i no és cert que els gatons han de quedar enfonsats. Hi ha molta gent que em diu, oi, un gató ha de quedar enfonsat al mig. No, si queda enfonsat perquè està cru. Con la qual cosa, el que has de fer és emulsionar-lo i un gató ha de quedar igual que una coca de convescuit, ha de quedar llissa per damunt, en el nivell d'esmol o una mica de pujadet. Hi ha molta fama, no?, de que el gató té la forma aquesta d'esclotat al mig. Això és perquè està cru. Evidentment, li falta sí, cocció.
Però està cru o ve d'un component de matla important,
sí, sí,
que
quina,
pesa més.
Quina és l'alçada que ha de tenir un gató, aproximadament, perquè sigui òptim?
Sí, jo...
Sí, en Pep Magraner fa així, però els oients no t'estan veient.
Jo crec que el gató o la coca ha d'estar adequada en el mòbil que utilitzes. si tu fas un gató i en fas poquet i el pots dins un molo molt gros, te quedarà molt baixet i no està bé.
En centímetres?
En centímetres, crec que en 4 o 5 centímetres. Sí. Com a mínim de molo. El que te pugui pujar una miqueta, que el gató ha de pujar, perquè evidentment és una coca i les coques han de pujar. Hi ha gent que fa gató i li queda molt, molt, molt pesat. Vull dir, és com una coca, si m'ho trobem amb altres tipus de coca, com el brownie. El brownie sí, és una coca pesada, perquè duu xocolata, duu fruits secs, però no té per què ser mala de menjar. Podem tenir aquesta textura fluixeta. I parlant de coques, podíem parlar moltíssim.
Anem a un altre concepte més modern. Podríem xerrar també de les coques i les tartes modernes.
Sí, bueno...
Què les podem dir? Coques d'autor?
Sí, coques d'autor. Ara està molt de moda el de posar fondant a les coques, aquestes coques superelaborades, fer coques amb un sifó, també se pot fer l'emulsió dins el sifó, treu dins el sifó l'enfornes, caure dins les microondes, i després farciments... espectacular, ja he provat coques farcides de crema de sobrassada, com si féssim una crema pastissera però en sobrassada, i bueno, sí, té un component salat de dins, però no passa res, quan fem una coca d'una cimada de teades i posem overcocks, i posem llom, i posem sardines, i posem sobrassada, pues un gató xapat per la meitat amb una crema pastissera feta en sobrassada, vos ho recomano, és especial, dius, que xulo. Evidentment han de sorprendre una miqueta, podem fer un, se m'acorri ara, un bescuit amb domàtiques, un bescuit amb pastanagues, lleveu part de la farina i poseu part de pasta o puré de pastanaga i feu una coca de pastanaga per anar de matí.
Però això no, li podem dir coques, senyor Magraner, amb això o no?
Sí, la base és de coca i després de l'innovació, el toc personal de cada pastisser.
O l'Acadèmia dels Pastissers i Forners no permet l'utilització d'aquesta paraula.
No, l'Acadèmia dona llibertat absoluta per innovar i per noves creacions, no? La pastisseria és un món, allà veurem molta creativitat per part del pastisser, no? Però sí que tampoc hem d'anar desvirtuar el producte. Hi ha molt de farciments que accepten, que són acceptats per molt d'aquests productes que comentàveu, però bueno, penso que sí, que és positiu innovar i aportar pues, un toc personal a cada producte.
Molt bé, doncs ara el que farem és xerrar un poquet d'un altre producte, xerrar de soli, que d'alguna manera també té a veure amb,
sí, sí,
amb l'utilització de les coques.
Sí, sí, pot té a veure.
Pot tenir a veure. Després xerrarem d'ensaïmades. Per què xerrarem d'ensaïmades? Ho direm més tard. Xerrarem més d'ensaïmades, direm alguna cosa d'ensaïmades i acabarem amb una recepta amb en Juan Antonio Fernández, que li podríem dir Coca Express.
Sí, sí, sí.
La Coca Express. Comencem. Magdalena Baré, l'oli d'oliva.
L'oli d'oliva. Pues mireu, l'oli d'oliva també se pot emplear perfectament per la reposteria, perquè les magdalenes clàssiques jo hi poso oli d'oliva.
Normalment un quan pensa en tartes i pensa en pastissos, sí, pensa en
mantega, mantequilla, exacte, però bueno, però també se pot emplear, jo crec que els cuiners, sí, sí, l'empleen, sí, 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 sovint l'oli per fer pastisseria. Però bé, a part d'això podríem xerraríem una mica d'un poquet de les grasses en general.
Quines perquè... són les propietats que té l'oli d'oliva?
Bueno, les propietats de l'oli d'oliva són innumerables. Les propietats les podrien dir que està compost bàsicament d'àcids grassos, de polifenols, de vitamina E, i tot això és el que li dona el seu poder antioxidant. L'oli d'oliva, per la seva composició, no s'oxida tan fàcilment com altres tipus de grasses, ja que el podem emplear per fregir, perquè el podem sotmetre a temperatures que poden arribar fins al 200 graus sense que es produeixin substàncies tòxiques. Al contrari d'altres olis de llavors, que si xerrant d'altres olis de llavors premsats en fred, diríem, s'oxiden més fàcilment. Ara bé, si ja són processats i tractats, ja poden agafar altres temperatures perquè tenen substàncies que els hi fa que perdurin bastant, no?
Magdalena, conta'ns, per què és important l'oli d'oliva?
Mira, l'oli d'oliva és ric en grasses omega 9, és a dir, hi ha tres tipus de grasses, omega 3, omega 6 i omega 9. L'oli d'oliva és l'àcid oleic o omega 9. Entonces, té aquesta quantitat d'aquest tipus d'omega que li dona aquesta qualitat, també du grasses saturades però amb molt poca quantitat. I juntament sabem que la vitamina E, la vitamina C i la vitamina A o la vitamina A són les vitamines antioxidants més importants per combatre pues, processos d'envelliment, de prevenció d'enfermetats i tot això.
Per, també, per què és bo l'oli d'oliva?
L'oli d'oliva... Sí.
Quins beneficis té per la nostra salut?
Bueno, beneficis innumerables, perquè ja han dit moltes vegades que l'oli d'oliva forma part de la dieta mediterrània, la qual ens dona una protecció per totes les malalties cardiovasculars, sobretot ens baixa la tensió, és a dir, és un producte que no l'hem de deixar d'emplear per la nostra forma de cuinar, no? Podem dir que du una quantitat de vitamina E d'un 10 o 12%, al contrari d'altres olis de llavors, sempre xerrant de premsats en fred, que en duen més, però bàsicament és el que tenim nosaltres, és el que podem consumir aquí, que se produeix aquí a les nostres illes, i és el que hem d'emplear bàsicament. I, bueno, i per acabar, un poquet podria dir que hi ha tres tipus d'olis d'oliva. És a dir, tenim el verge extra, el verge i el refinat. El verge extra és el més interessant perquè està premsat en fred, és un oli que s'extracció és exclusivament mecànica i a baixa temperatura, on es garanteix tota la conservació dels seus nutrients que abans hem parlat, no? I ja està, bueno, ja...
L'oli d'oliva, que sempre la nostra cuina mediterrània, la dieta mediterrània, com ens conta sempre en Pep Tur, sí, és tan important.
Sí, tan boli.
Gràcies, Magdalena.
Pan boli.
Tornem a les coques? Tornem. Què us sembla si plantegem el concurs de cuina?
Exactament, podem fer.
La pregunta d'avui fa referència als gatós. Xerràvem dels gatós. Quina és? I és una pregunta que l'he forçat un poc jo mateix, eh? Ho haig de reconèixer. Parlàvem de l'alçada òptima dels gatós. Tres opcions. Quina seria l'alçada òptima dels gatós? Primera opció, 2 centímetres. Segona opció, 20 centímetres. Tercera opció, mig metre. 2 centímetres, 20 centímetres, mig metre. Quina seria l'alçada òptima, no?
Sí,
perquè pugi el sí. Gató del forn, no? Què vol dir? Sí. Estàs d'acord o no?
Bueno, jo crec que m'afegiria una opció més.
En aquesta... una quarta,
sí,
vinga.
Sí, una quarta opció.
Jo crec que pobres
ser...
oients.
Si les opcions que tenen, jo posaria una alçada... pintura d'un... posem 7 centímetres.
Quants?
7.
7?
Sí. Vinga, que juguin en 4 opcions.
2, 7, 20 i...
Més si no guanya i m'ho menjant de cima de nosaltres.
971-1399-00. Voleu una invitació per a dues persones per anar al restaurant a Ginebró d'Inca? 971-1399-00. Aturem 3 minutets. Us imaginem un gató... preparat i mos crideu a la ràdio. 3 minuts.
Balears fa ciència a IB3 Ràdio amb Enric Colat.
¿Ganas de vacaciones? Esta Semana Santa no te quedes en casa. Viaja a la península con Balearia, Alcón Viajes y Viajes Ecuador. Salidas a Barcelona, Valencia y Denia desde 50 euros ida y vuelta por persona y con tu coche desde 150 euros ida y vuelta. Además, con Balearia empieza tus vacaciones a bordo con animación en los ferries para toda la familia. Consulta condiciones de esta promoción y reserva ya en el 902-300-600 o en nuestras oficinas de alconviajes.com y Viajes Ecuador. IB3 Radio, 10 anys amb tu. Allà on hi ha exclusió i posam uns braços oberts. Allà on hi ha discapacitat i trobam habilitats. De la malaltia mental entrem lucidesa. Flors en el desert, amb David Oliver. Diumenge a les 10 del matí a IB3 Radio. Flors en el desert. Escolta com batega el cor de la societat.
We'll be right back. al voltant de la mitjanit, no ens limitem a parlar de la història del jazz. Feim història.
Al voltant de la mitjanit. El programa de jazz d'IB3 Ràdio, dissabte a mitjanit, amb Ferran Pereira.
IB3 Ràdio té un peu de pàgina allà on els protagonistes dels fets i de les coses que ens preocupen compten el que hi ha al darrere.
A peu de pàgina, amb Anton Pujol. Dissabte a les 2:30 del migdia a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Guarda-me, ja veràs que no pot ser sin alinyar.
11:54, Maria de Calvià, bon dia.
Bon dia.
Jo crec que m'he fet un embull de centímetres. Ah, que sí?
Jo crec que sí, m'he afegit una quarta opció, perquè jo ja no sé.
Jo. És que jo no he preparat mai un gató.
Bé, passo tu... que l'has menjat.
Que bons. I tu n'has preparat, Maria?
No, no és de les coques que faig més. No, he de reconèixer.
I tu saps el gató quan ha de pujar?
Home, més o menys uns
7 centímetres. 7 centímetres. Mig metre no, eh?
No, estiria bé, però... Vaya forn.
No, doncs pues molt bé, molt bé. El seu és això, una textura, una alçada d'uns 7 centímetres, més o menys del nivell del mòlo. I com he dit, molt important, ajustau el contingut de la crema que feis en el mòlo que utilitzeu. Moltes vegades mos queda molt, molt baixeta, no perquè ho hem fet malament, sinó perquè el mòlo era massa gros.
Maria de Calvià, tens una ensaïmada per tu gràcies a la pastisseria Rialfa i l'associació de forners i pastissers de les Illes Balears. És la primera vegada que telefones?
Que telefon? No, però que tinc la sort de...
Que guanyes?
De que sí.
Doncs mira, avui ha estat el... Avui ha estat el dia, eh? El dia del gató.
Bien.
Gràcies, Maria.
Moltes gràcies.
Saps que has de venir avui, eh?
Val.
Ah, t'ho compten.
Vale, gràcies.
D'aquí ens n'anem fins a Inca, de Calvià Inca. Hola, bon dia, en Joan Coll, és propietari del... Ah, no, una ensaïmada, no, ara m'he liat.
Sí, però
per què no me corregiu?
Ja t'ho anava
a dir, però... Mos hem embuat.
Jo en tants de regals...
Jo crec que aquest sucre que tenim aquí ja mos comença a afectar una miqueta.
Ara l'expliquem a Anna Maria, que el que té és una invitació per a dues persones per anar al restaurant Ginebró d'Inca. Joan Coll, bon dia.
Bon dia, com estem?
Tenim aquí tants de regals que jo ja me'n vull.
Veig que estàu molt dolços avui.
Sí, sí. Amb coques, gatós, ensaïmades, com va tot, Joan?
Està bé, beníssim, molt bé.
Estem
molt bé.
Avui amb en Pemma Graner, que és el gerent de l'associació de forners, i amb en Juan Antonio, el cuiner, i en Magdalena Barea, que està l'altre que tant t'agrada a tu. Bueno, t'agrada com xerra? Bé, no ho sé.
Joan,
bon dia.
S'ha posat vermella,
bon dia,
Anna Magdalena.
Bon dia.
S'ha posat vermella. Joan, vull que en Pema Graner mos conti una exclusiva mundial. T'apareix? Que li donem la paraula. El senyor de les ensaïmades. Hem dit que teníem una exclusiva sobre les ensaïmades.
Sí, bueno, del món mundial... Igual que el Balears fa ciència, perquè allà on hi ha ensaïmades i allà Balears fa ciència.
Això és
al dia en revés.
Llavors què és? Que esteu preparant l'ensaïmada més gran del rècord Guinness? És això o no?
No, això ja ho vàrem fer, ja ho vàrem superar.
Llavors quin és el segon repte?
Bueno, evidentment el que sí vull comunicar és la primera mostra de l'ensaïmada per el proper 28 i 29 de març a Llucmajor. Allà hi haurà nombrosos fons i pastisseries que presentaran la seva quantitat d'ensaïmades, les seves diverses ensaïmades. Després hi haurà un concurs escolar de dibuixos infantils damunt l'ensaïmada, farem ponències, farem xarles...
Això serà el paradís de l'ensaïmada.
Doncs pues monogràfic, ensaïmada.
Què et sembla, Joan?
Preciós. Sempre el de nostre s'ha de donar a conèixer tot per tot, tot el
sí,
que és
sí,
nostre.
Sí, ho hem de mimar, ho hem de cuidar i ho hem d'estimar.
És a dir, dos dies d'ensaïmades, si me permets que t'ho digui, a tutiplen.
Sí. I xocolata, també hi haurà una xocolatada.
Caram, ens apuntem.
No pot faltar xocolata amb ensaïmada, no m'ho fa fallar a Mallorca, hombre. Això és la primera.
Un xocolata sense encimada ja no és una xocolata. Sí.
Antigament, molta gent quan se casava l'únic que feia era convidar xocolata amb encimada. Sí. No hi havia... El convit era aquest.
Les comunions.
I comunions.
Sí. Ja quan vaig fer la primera comunió sí, jo, ja. també hi va haver encimada i xocolata. Sí, no hi va haver res més.
Dies 28 i 29, primera mostra de l'ensaïmada a Llucmajor.
Esperam que vengui molta de gent perquè allà podrà tastar i gaudir de les ensaïmades.
Llucmajor molt gran.
Llucmajor és gran. La, plaça, la mostra es fa a la plaça, davant l'Ajuntament, de la plaça d'Espanya.
Plaça davant de l'Ajuntament, a la plaça Major.
Sí.
Davant de la Casa de la Vila.
Sí.
Molt bé. Doncs ens apuntem, no t'apareix, Juan Antonio?
Vamos, ja m'he apuntat. Ja anirem a tastar encimades.
Mas, jo no sé, com que la teva Coca Express és express, dona temps de fer-la en un minut i mig?
Jo crec que quasi faré més elaborar-la que contar-la. Per fer aquesta coca, hem pensat avui fer una coca d'aquestes ràpides. Estàs dinant i dius, ara fem unes postres. Com ho fem? Doncs ràpidament. Agafam una coca, una tassa d'aquestes d'esberenar, de sa llet, i posam dues colades grans de sucre, dues de farina, una de cacau en pols, un ou, una colada d'oli de girassol i un pot de llet. Com ho fem? Dins la tassa, ràpidament, bateu sou en sa forqueta, ben remenant, i li afegiu sa llet i soli. Ho sigo remenant, i després anava afegint la farina i l'aroma, en aquest cas el xocolata, i anava mesclant dins la mateixa tassa, com si féssiu berenades de matins. I després, quan tingueu tot això, ho enfornau dins les microondes. 2 minutets a 900 watts, aquella coca puja i la tenim llesta, fantàstica, una coca en 2 minuts, express.
L'ha contat express, està posada express en el Facebook del Balears Fa Ciència en fotografia. Gràcies, senyors, gràcies, Pep Magraner, Juan Antonio Magdalena.
Gràcies.
Moltes gràcies.
4 minuts i tornem.